Continguts en xarxa. El POU.
El projecte Liquent City busca 16 espècies de líquens per conèixer la qualitat de l'aire de Madrid i Barcelona. Ho fa a través de la ciència ciutadana en col·laboració amb escoles i també obert a tots els públics. Per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a un dels impulsors del projecte, l'investigador del CREAF, Bernat Claramunt. Comencem pel bàsic. Per si algú això del líquens li sona estrany o no té una imatge clara de què és un líquen.
Un líquen és un anomenem un simbiont. De fet, no és un organisme simple, és un organisme bastant complex que està format per un fong i una o més algues. Val? Algues que s'anomenen algues verdes o algues cianofícies, diguéssim, val? Que no tenen massa a veure. Es diuen algues, però són dos grups que no tenen massa a veure. És una simbiosi, o sigui, són dos organismes que al llarg de l'evolució doncs, s'aprofiten un de l'altre, diguéssim, no? I són organismes que han colonitzat pràcticament tots els sistemes, els ecosistemes mundials, val? És una simbiosi, és una col·laboració entre dos organismes que és molt exitosa i relativament senzilla, val? Perquè, de fet, el fong el que fa és donar estructura a l'alga i l'alga i el que fa és donar-li els nutrients que necessita el fong, bàsicament. Llavors, anomenem simbiosi quan els dos organismes que col·laboren i surten guanyant.
Val? I en general on els trobem?
Com t'acabo de dir, a tot arreu. De líquens n'hi ha, o sigui, és una simbiosi que ha tingut un èxit rotund perquè n'hi ha des del desert fins als pols. Val? Mm-hmm. I després n'hi ha que estan... s'incrusten en diferents superfícies, poden estar als arbres, poden estar en roques, poden estar en diferents estructures. De fet, és que hi ha una diversitat, es pensa que hi ha al voltant d'uns 20.000, unes 20.000 espècies de fongs, de les quals només se'n coneixen unes quantes.
Mm. I en aquest sentit, el projecte Liquent City parla dels líquens urbans.
Sí, aquí ens hem centrat en només alguns dels líquens que trobem a les ciutats.
I suposo que l'objectiu final, que és el que proposeu, que és conèixer la qualitat de l'aire a partir dels líquens, em tiro a la piscina, no sé si és exactament així, però sovint es parla quan hi ha aigua, quan hi ha una zona amb aigua, que segons quines espècies de peixos o hi trobes, indica com de net està aquesta aigua. Funciona una cosa similar?
És molt semblant. Això, aquests organismes els anomenem bioindicadors. Val? Ens indiquen alguna cosa. I en aquest cas, els líquens són molt bons indicadors de la qualitat de l'aire perquè, per la seva simple estructura, tenen pocs mecanismes per excretar, per exemple, contaminants que puguin absorbir durant les seves activitats. I, per tant, qualsevol cosa que ells absorbeixen queda allà. I, per tant, té efectes sobre un organisme viu. I per això els anomenem bioindicadors, perquè aquests efectes, al final, són els que faran que una espècie sigui o no, no. Faran que desaparegui o que pugui sobreviure.
Té poques maneres de defensar-se contra aquests contaminants, per dir-ho així.
Poquíssimes, sí. Però a part d'anar-los acumulant, i en alguns casos pot acabar-lo destruint, en alguns casos no. Val? Però sí que sabem que la composició, la biodiversitat o la quantitat d'espècies de líquens que hi ha en un lloc està molt relacionada amb la contaminació, amb la qualitat de l'aire. Llavors ja sabem que hi ha espècies que són més sensibles als òxids de nitrogen, uns altres que són més sensibles als compostos de sofre, etcètera, etcètera.
El projecte és un projecte que neix en part, com molts projectes del CREAF, que el CREAF té una part de ciència ciutadana molt potent, com un projecte això de col·laboració per part de la població, en el vostre cas que estava començat amb les escoles, però és un projecte que està obert a tothom. Quin és l'objectiu d'involucrar la gent d'aquesta manera?
Bé, o sigui, normalment les ciutats per monitoritzar la contaminació atmosfèrica s'utilitzen unes estacions que són molt bones i et van mesurant compostos determinats. Val? El que passa que això ens allunya molt de tenir un mapa complet de la qualitat de l'aire de tot, en el nostre cas, de Barcelona o del continu urbà de Barcelona. Val? Els líquens són espècies, alguns líquens són espècies relativament senzilles d'identificar i ens permeten crear tot aquest mapa. Clar, si poséssim una estació biològica, hi ha una estació d'aquestes de monitoreig a cadascuna de les cantonades dels carrers, tindríem el mateix, però això és impossible perquè és extremadament car. Una manera de construir un mapa molt fiable de la qualitat de l'aire de la ciutat és anar buscant a quins llocs trobem quins líquens. I això només es pot fer si ens ajuda la gent.
Si tens ulls, no?
Si tens molts ulls, exacte. I és per això que nosaltres pensem que és molt important. Des del punt de vista nostre, del gestor, diguéssim, perquè podem arribar a tenir aquest mapa de la composició liquènica de la ciutat i, per tant, poder inferir sobre la qualitat de l'aire. I després també tot això té un altre vessant, que és que el ciutadà queda una miqueta empoderat en el sentit de que ell mateix coneix quina és la qualitat i ajuda a conèixer o a descobrir quina és la qualitat de l'aire que respira. I és més, perquè si això és un projecte que en aquest any està finançat un any, però és amb la idea de que continuï durant molts anys. Vull dir que si es duen a terme polítiques per disminuir la contaminació, o sigui, per augmentar la qualitat de l'aire, el mateix ciutadà podrà anar veient, durant el temps, evidentment, si va veient uns líquens o uns altres, si desapareixen uns, si n'apareixen uns altres, etcètera, etcètera.
D'alguna manera també és una eina de conscienciació, no? de la població, de que hi ha indicadors al teu voltant que et poden marcar si un lloc està net o no.
Exacte. Sí, nosaltres per això és tan o més important que la part científica, eh? Vull dir que a nosaltres ens interessa molt tenir això, creiem que és molt interessant tenir aquest tipus d'aproximació, però després també, jo que visc en una ciutat, a mi m'interessa saber la qualitat de l'aire que respiro. Llavors, que hi hagi una manera senzilla de saber això, doncs jo crec que és molt positiu, no? Perquè també això em permetrà, per exemple, imagina't, ara imaginem un escenari molt dolent, no? Jo miro tots els arbres del meu barri i no hi ha cap líquen. Home, doncs potser no agafaré el cotxe tant.
Sí, com a mínim en seràs conscient
ostres, aquí estic en un parc i he vist un líquen. Uf, potser que en lloc d'agafar el cotxe per anar a comprar pa, agafi el transport públic o agafi la bicicleta. Val? Això pensem que també té uns efectes col·laterals, diguéssim, que són molt positius pel conjunt de la societat.
Mm-hmm. Com comentàvem, és una activitat que comença sobretot amb escoles, en aquest cas dues al principi a Madrid, una a Madrid i una a Barcelona. És un projecte per fer aquest mapa tant de Barcelona com de Madrid. Com ho treballeu amb una escola?
En primer lloc, treballem amb una aplicació que es diu Natosfera, on cadascú pot crear certs projectes. Allà nosaltres hem creat un projecte que es diu Liquen City. N'hi ha un per Barcelona i un per Madrid. Val? Aquest projecte està finançat per una fundació espanyola i ara per ara només ens permet treballar amb aquestes dues grans ciutats. Llavors, el que fem nosaltres, el que hem fet ha sigut contactar amb escoles de districtes, dels diferents districtes de Barcelona i proposar-los de que incorporin aquest seguiment de la composició liquènica del seu entorn com una altra pràctica durant els anys, eh? Això és una cosa que ja he dit abans, que pretenem que sigui una cosa contínua. I després, bàsicament, el que fem amb les escoles és una formació. Anem un matí, els ensenyem amb els professors i amb els estudiants com funciona l'aplicació, com fer-la servir, que és molt fàcil, això pot fer, es pot fer prova, i anem, els proporcionem una mica de material i fem una pràctica. Anem amb ells i visitem alguns arbres i els ensenyem què fer, què mesurar, un cop trobem un dels líquens objectiu, un d'aquests líquens que nosaltres pensem que són fàcils de trobar i que són els interessants, i els ensenyem què s'ha de mirar i com s'ha de mirar. Un cop veus el líquen, no? Coses importants, doncs, la superfície que ocupen, en quin arbre estan, tot això són dades que després poden posar a l'aplicació aquesta de Natosfera i ara ho hem fet així. Val? A Barcelona tenim al voltant de 20 escoles, uh-huh. A Madrid també en tenen al voltant de 20.
Són fins a 1.500 estudiants, en principi, no? Els que participaran en aquesta...
Sí, perquè la formació la fem amb grups de 30, perquè més estudiants seria inviable, però després l'escola ho escampa a altres grups i això, sí que sí. Esperem a veure què passa, no?
Una de les teves facetes professionals és precisament la ciència ciutadana.
Sí.
N'hem parlat sovint en aquesta secció, hem vist projectes diferents que el que volen és això, implicar la ciutadania. Com respon la gent a aquesta mena de projectes? O depèn una mica de com sigui el projecte?
Depèn... Clar, depèn molt del projecte i, evidentment, depèn de la persona, no? Has de saber trobar què importa aquí, no? Nosaltres, de fet, jo crec que a Catalunya tenim sort que la cultura ens ajuda en aquest sentit, no? Tenim grans projectes de ciència ciutadana, quan encara la ciència ciutadana no se li deia ciència ciutadana.
La meteorologia mateix, no?
Meteorologia, d'ocells, de papallones, són projectes que abans no es deien de ciència ciutadana, però ara són clarament, però ara se'ls etiquetaria com a tal. I hi ha una tradició de participació, no? Aleshores, després, evidentment, si a una persona no li agraden les papallones, doncs no s'incorporaran en projecte de seguiment de papallones, però hi ha molta gent, vull dir que... I per poc que facilitis les coses, jo diria que hi ha una certa demanda de participació en diferents temes, no? Llavors, la ciència ciutadana, quan és... Tant sigui per la recerca pura i dura, com perquè pugui tenir una aplicació en la gestió, com en aquest cas del Liquen City, que et pot donar un mapa de la qualitat de l'aire, jo crec, bueno, nosaltres pensem, i sabem per la resposta que hem tingut, que és un tema que interessa. Evidentment no pot interessar a tothom i ni participarà a tothom a qui l'interessi, no? Després, en aquests projectes de gent ciutadana, hi ha gent que s'hi apunta, s'excita de seguida i després veuen que no poden per la raó que sigui, no? Hi ha molts factors que afecten a l'èxit d'un projecte de ciència ciutadana o no. Un d'ells és el retorn, per exemple. No es pot pensar que un projecte de ciència ciutadana tindrà èxit si el participant no rep un resultat de la seva participació. Per exemple, això és un cas molt clar, però és coses que han passat, no? Vull dir que moltes vegades hi ha projectes que ni gràcies, no? Nosaltres pensem, per això pensem que tenir, en aquest cas del Liquen City, per exemple, uns mapes finals...
Es fidelitza també la gent, no?
Si veu que hi ha hagut estan en contacte, vull dir que la gent participa, però ha de saber per què participa, no? Mm-hmm. Vull dir que, doncs, hi ha molts factors, per això que afecten l'èxit o no dels projectes. De projectes de ciència ciutadana hi ha moltíssims, moltíssims.
Doncs, Bernat Claramunt, hem conegut avui un. Espero que en coneguem més, hem parlat sovint d'aquests projectes del CREAF, estarem sempre atents a tota altra cosa que surti d'aquesta institució que sempre ens interessa molt. Moltes gràcies avui per ser amb nosaltres.
De res, només una cosa, vull dir que això, aquest projecte va per escoles, però si aneu a la web, que es diu liquencity.org, també hi ha instruccions per participar com a persones individuals i trobareu allà tot el que us faci falta.
Doncs, si algú se sent cridat, segur que hi participarà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
El POU.
Continguts en xarxa.